Avui, a l'ofici de viure, cultivar l'amor propi. Diu Paula Folch, que ens acompanyarà avui a l'ofici de viure juntament amb Marc Muro, amb dues psicòlogues. El primer que cal per tenir un bon amor propi és saber qui som amb nosaltres mateixos, és a dir, com em penso, quins missatges m'envio, quin és el relat que sostinc dins meu i com em faig sentir jo mateix, jo mateixa. Puc sentir dolor, frustració, tristesa, però el meu centre es manté intacte perquè sóc jo qui es cultiva, diu Paula Folch. Som creadors de la nostra vida i ens hem d'encarregar del que depèn de nosaltres. Joan Quintana i Arnaldo Cisternas diuen que la falta d'amor a un mateix genera sensació de buit, s'obre un forat inesgotable per omplir, una distància entre el jo real i el jo ideal, entre el que realment sóc i el que necessito ser. Aquells que opten per entrar en aquest joc necessiten fer creure als altres que donen la talla perquè així puguin creure en ells mateixos. Avui en parlarem a l'ofici de viure, d'aquesta falsa sensació de seguretat, de la diferència entre la imatge que projectem als altres i el nostre amor intern, amor propi, la vàlua de la qual ens sentim mereixedors, mereixedores, i de la diferència entre amor propi i autoestima, si és que hi ha diferència.
L'ofici de viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Hola, sóc Aida Huertas, psicòloga. Per mi, l'amor propi és el més important que tenim a la vida. L'amor propi és l'amor que sentim per nosaltres mateixos i la millor manera de cultivar-lo és en el nostre diàleg intern. El diàleg intern és aquella conversa que hi ha constantment en el nostre cap i que tenim amb nosaltres mateixos. El diàleg intern el podem cultivar amb amor. L'objectiu és que cuidem de nosaltres com cuidem dels altres. Generalment, quan hi ha una autoestima baixa, aquest amor propi, no?, està malmès i el nostre diàleg intern també. Llavors el que fem és parlar-nos molt malament, amb molt judici, amb molta exigència, inclús amb despreci. Llavors això fa que ens sentim molt malament i que la nostra autoestima, en comptes de pujar, sigui cada cop més baixa. El que hem de tractar és de ser els nostres millors amics, de tractar-nos com tractem els nostres millors amics i de que el judici, els desprecis, els insults, moltes vegades, puguin desaparèixer de la nostra vida.
Avui a l'ofici de viure, cultivar l'amor propi amb les psicòlogues Paula Folch i Marc Muro. Paula, Marc, benvingudes. Gràcies.
Hola.
Per ser amb nosaltres.
Hola,
sí.
Gaspar.
Vosaltres parleu d'amor propi o autoestima?
Doncs ara més d'autoestima, perquè és un concepte que la gent coneix més, sobretot els joves, no? També els adults ara ja. I, bueno, per mi és un sinònim, molt semblant a l'amor propi i l'autoestima. El que passa que també com a amor propi algunes persones l'han utilitzat, no?, com sinònim d'orgull, de tenir, no?, vanitat, de posar-se, no?, massa per sobre dels altres, que no seria això, No seria això, però, bueno, a la consulta utilitzem més autoestima.
Paula?
Doncs jo, en el meu cas, utilitzo més el terme amor propi, precisament pel contrari, perquè observo que a consulta ja venen com un diagnòstic de és que no tinc autoestima o tinc una baixa autoestima, he de millorar la meva autoestima, i em dóna la sensació de que ja és un concepte que socialment ja tenim com molt mastegat, però que en efecte concret i pràctic no sabem ben bé què significa això, no? Llavors, per mi l'amor propi és algo que és més profund, que té més a veure amb la relació amb un mateix, i l'autoestima seria algo més genèric. Llavors, el treballar amb persones, doncs, amor propi és algo que, sent conscient de dir, ostres, sí, tenim una relació amb nosaltres mateixos amb seguretat, amb una valia, amb un sentiment d'acceptació total, doncs llavors ens podem moure en totes les àrees de la nostra vida d'una forma amb més capacitat de decisió, llavors que ja d'alguna forma ja té un impacte en autoestima. Ara també coincideixo amb la Mar que la línia és molt fina i que al final el que m'interessa més enllà del concepte és que poder acompanyar les persones a que s'estimin.
Dius que és una posició interna d'encoratge que no depèn de les coses que em passin, dels resultats que no obtingui, de les frustracions que m'acompanyin o del dolor que em pugui generar una altra persona, sinó que té a veure amb qui sóc, a mi mateix i com em cultivo.
Sí, totalment. El qui sóc, a mi mateix em refereixo a què penso i què crec sobre mi, tant amb allò que no m'agrada com amb allò que sí m'agrada, i sobretot com em sento a mi mateix, no? És com algo més profund, més íntim, que té a veure amb quan estic amb mi, què sento? Sento pau, sento tranquil·litat, o en canvi connecto amb buits, amb tristesa, amb incertesa. Per mi això és important, perquè és estar sortint del que és fer coses per estimar-me. No anem un pas més enllà. No ens quedem en el fer, que està molt bé, i això contribueix a estimar-nos, sinó que aprenguem a cultivar la nostra posició interna, que al final és qui sóc amb mi.
Marc, suposo que totes aquestes preguntes tu et trobes amb molts i moltes adolescents que se les fan.
Bueno, adolescents i adults. Venen de totes les edats del tema de l'autoestima i, com deia la Paula, no? Aquest verb que seria l'amor propi, que jo penso que es conjuga en gerundi, no? Algo que s'hi suposa un aprenentatge i un aprendre a estimar-se. No? Com deia la Paula, més enllà del que faig, però és cert que el que fem, no? Té també un pes, l'acció, no? Amb com es va configurant al llarg de la nostra vida aquesta percepció i autoconcepte de nosaltres mateixos, no? Els adolescents tenen ganes de treballar-se, no? Això, aquesta capacitat, per mi és una capacitat, l'amor propi i l'autoestima, no un producte amb el que arribem i allà ens quedem, sinó algo que al llarg de la vida hem d'anar treballant, perquè es van movent coses a fora. És cert que si anem treballant aquesta part més interna de la nostra essència, doncs tenim un camí i un habitar-nos, no? Un anar creant en el nostre interior una bona casa per nosaltres, però tot això és un treball personal llarg que jo crec que dura tota la vida.
I t'has trobat mai, Marc i Paula, amb persones que potser van passar un període, diguem-ho així, amb una bona autoestima o amb un bon autoconcepte? Després parlarem de la diferència, si és que hi establiu diferències. I després, pel que sigui, han anat de capa caiguda, han passat una mala època en què ho han perdut?
I tant. Sí, sí. Precisament per això que deia, no? Que no és un producte al que arribem, no? Ja tinc autoestima i això no se'm mourà més. Passen coses a la vida que ens posen a prova, la vida està plena de reptes, sí? I, de fet, una de les, per mi, una de les, dels errors que ara que està, bueno, és un terme que utilitzem i és un anhel que tots tenim molt sa, de tenir una bona autoestima, no? Amor propi. Però hi ha com una confusió que qui arriba a tenir un bon nivell d'autoestima, sí, ja està. Per sempre més tindrà aquella base segura i aquella percepció de si mateix, com deia la Paula, també no només que ens pensem d'una manera, que seria l'autoconcepte, sinó que ho anem integrant i realment puguem sentir-nos amb nosaltres mateixos d'una manera, no? Que són dos nivells diferents. I no és així que quan jo aconsegueixo això que preguntaves, no? Hi ha persones que han tingut un nivell d'autoestima bo, però després a la vida passen coses que ens posen a prova, sí? I és aquí on aquesta es mou. Per mi és una confusió pensar que si jo estic transitant un repte de la vida difícil, que vindran segur, perquè la vida està plena d'etapes que em posaran a prova, i en aquell moment jo em sento insegur, apareixen pors, neguits, no? La preocupació, ara com ho faré? Que això ja suposi que jo m'he allunyat del tot de la meva autoestima, no? De fet, una bona autoestima seria la que pot integrar, no? Aquesta altra part, normalitzar que hi ha moments que, malgrat jo m'estimi, em sentiré insegur o insegura i hauré de fer un procés per veure com em tomo aquella situació difícil per mi. Aquestes emocions que voldríem no tenir-les, més difícils, la por, la inseguretat, formen part de moltes etapes. I no vol dir que, tot i que ens sentim, sí, en aquell moment, menys capaços, que hàgim perdut aquesta autoestima que diem. A no ser que la pensem com a algú que ha d'estar sempre inamovible, i que jo, per tenir-la, mai més sentiré aquest tipus d'emocions.
Com poden saber els nostres oients, les nostres oients, Paula, si van bé d'autoestima i d'amor propi o no?
Clar, aquí és interessant perquè moltes vegades no som conscients del que pensem sobre nosaltres mateixos. Aleshores, vivim situacions a la nostra vida que ens generen emocions desagradables, com pot ser la por, com pot ser el rebuig, com pot ser la tristesa, la ràbia. Llavors, és aprofitar aquestes situacions on potser ens sentim falts de recursos per saber afrontar-les i aleshores anar a observar quina relació tinc amb mi mateix o mi mateixa en aquestes situacions. Aleshores, és anar com de l'extern, que és el que estem acostumats a viure i a relacionar-nos, per anar conduint-nos cap a un camí intern i anar observant què se'm mou a mi, què penso de mi en aquesta situació, per exemple, nova, a la feina, on he d'aprendre coses noves, què em dic, m'encoratjo, o en canvi em dic que, ostres, que se'm veurà que no sóc capaç, o amb aquesta relació nova que començo tinc por mostrar-me, o en canvi, no, dic, jo sóc així. Llavors, si anem seguint del fil en aquestes situacions on, clar, se'ns desperta més alguna emoció desagradable, és el moment de tirar del fil i veure com m'estic posant a mi mateix, què estic sentint, què estic pensant.
Però tu us deveu trobar a consulta també amb persones que aparentment tenen molta seguretat en elles mateixes i, per exemple, no ho sé, ara s'exhibeixen a les xarxes socials amb una seguretat i una confiança que fa por, però que, en canvi, van molt mancades d'autoestima o amor propi.
Total. És que aquí, mira, m'agrada molt que plantegis aquest exemple, perquè a vegades pensem que amor propi és el que cara a la galeria es veu com seguretat, i això a vegades és una màscara de mostro fort, perquè en el fons tinc por a mostrar-me vulnerable o que se'm vegin certes coses. Llavors, això és molt típic de la falta d'amor propi i la inseguretat, perquè en el fons és no m'atreveixo a mi mateix a mostrar-me amb les meves vulnerabilitats i amb les patositats que encara no domino, o amb tot allò que en el fons sento. Just avui he tingut una sessió que hem treballat això, precisament hem fet un exercici amb el mirall que el vaig aprendre a Louis Hay, que em sembla brutal per cultivar aquest amor propi, i la persona en qüestió s'ha posat davant del mirall i només mirar-se als ulls, perquè és un exercici que és estar en contacte totalment ocular, aquí he començat a plorar, i una de les coses que ha dit és que no estic acostumat a veure'm vulnerable, no? I ja només per això ja has trencat totes les màscares. Llavors, compte, perquè a vegades també el que mostrem no és qui som internament. I per mi això és important també, que puguem fer un treball potent, i en aquest cas en la trobada d'amor propi és el que començo a fer, veure qui sóc amb mi i què mostro amb els altres, perquè aquesta diferència és el que ens permetrà anar més lluny de les cuirasses i anar a l'honestedat del que sento i el que penso de mi.
Mar?
Sí, i bueno, com ella deia també, no? hi ha coses que ajuden a veure realment, no? Si el que estem mostrant vol dir que tenim aquesta seguretat que sembla, no? Sobretot avui en dia amb tantes xarxes socials i amb una societat tan visual, no? On està tot col·locat molt amb la imatge i amb l'extern, no? Llavors, clar, de fet em preguntaves pels joves, sí? El tema, especialment els joves, però també adults, el tema de on col·loquem el nostre valor, que estem percebent de com he de ser jo per ser valorat i per tenir un valor, no? Llavors, agafem de fora allò que sembla, no?, que correspon a tenir una vàlua personal, i intentem quadrar amb allò. I avui en dia el tema de la imatge té molt a veure amb això, no? I precisament, bueno, nosaltres veiem, pensem que estem a les generacions amb problemes d'autoestima més seriosos, precisament perquè tot aquest món, no, tant de xarxes socials, posa una pressió, no? Activa moltíssim el mecanisme de la comparativa, sí? Jo he d'arribar a aquells estàndards, sí? I si no arribo és que no tinc valor, no? I això complica aquest procés de descoberta de qui sóc jo al marge dels altres, únic, irrepetible, i poder-me estimar tal com sóc. Llavors, si jo m'estic mesurant amb el que em ve de fora, bueno, tinc molts més probabilitats de no poder aprendre a estimar-me, no? I d'anar tenint inputs i inputs d'allò que no sóc o de les expectatives on no arribo.
Sí, i us heu trobat amb joves i no tan joves que han rebut molt d'amor durant la infància, l'adolescència, és a dir, que havien connectat amb aquesta persona única i irrepetible que són i, per tant, tenien un bon nivell d'autoestima, però que, com si diguéssim, i permeteu-me l'expressió, han sigut espatllats, entre cometes, per les xarxes socials?
Bé, sí, passa, no? El que passa és que aquests adults i aquests joves tenen també més capacitats a l'hora de treballar-se això, no? Certament que hi ha etapes de la vida on un s'emmiralla més a fora, sobretot l'adolescència, no? O quan estem, com dèiem, transitant moments amb els que estem més tovets i més fluixos, tots tendim, no?, a mesurar-nos més cap en fora, no? I si tu has tingut una bona base, no?, a la infantesa, que aquesta és una de les claus més importants, no?, a l'hora de després aprendre a tu a estimar-te a tu mateix. Si amb la infantesa no ha hagut, i sempre passen coses, no?, i sempre és un treball per tenir una bona autoestima al poder revisar, no?, com ha anat la infantesa, quines ferides infantils, no?, perquè tots hem tingut alguna, que tenen que veure amb si vam poder ser bàsicament reconeguts amb allò que érem i també estimats, no? Llavors, anar enrere a revisar tot això i també el treball, per mi, bàsic per al tema de l'autoestima, que és el del nen i la nena interior, què ha quedat amb mi de tot això, no? I de totes aquestes vivències i motxilles afectives queden moltes creences sobre un mateix. De petits no estem preparats per ser conscients d'això. De petits necessitem la mirada d'un altre. Som mamífers, no sortim d'un ou, no som rèptils, i no és una expressió senzilla. Això configura moltíssimes coses. I una de les més importants és que durant molts anys, quan naixem, tot el que vingui de fora ens tindrà una petjada molt, molt important, no? Els nens aprenen a reconèixer-se a través sempre de la mirada de l'adult. Després serà de grans que nosaltres podrem revisar tot això i sí, anar desenvolupant aquesta capacitat d'estimar-nos per nosaltres mateixos.
Avui a l'Ofici de Viure estem parlant de cultivar l'amor propi o l'autoestima amb les psicòlogues Paula Folk i Marc Muro. El psicòleg i amic del programa Antoni Bolinches va escriure al llibre El secret de l'autoestima que la seguretat de la persona adulta no dona suport a un sinó a quatre pilars: l'autoestima, l'autoimatge, l'autoconcepte i la competència sexual. Per tant, la seguretat global augmenta o disminueix, segons l'Antoni Bolinches, d'acord amb els reforços negatius o positius que rep a través de cada un dels quatre factors que la componen. Des d'un punt de vista psicoevolutiu, primer es forja l'autoestima, després apareix l'autoimatge i en tercer lloc es desenvolupa l'autoconcepte, i és la solidesa d'aquests tres factors, més també diu el temperament sexual, el que fa que l'individu atorgui més o menys rellevància, en aquest cas a la competència sexual, que ell emfasitza molt i que la consideri el quart component de la seguretat. No sé fins a quin punt vosaltres doneu tanta importància a la competència sexual. Paula.
Jo en aquest cas potenciaria més la capacitat de decisió com un dels altres ingredients per augmentar o més que augmentar, perquè al final parlar de nivells tampoc em sento molt còmoda, però com sanar més aquesta autoestima o amor propi, perquè en el moment en què ens coneixem, sabem qui som, què volem, què ens agrada, quins són els nostres valors, tenim més seguretat a l'hora de decidir, i això ens encoratja i ens posiciona des de la seguretat. Llavors, la competència sexual, bueno, podríem introduir-ho, però per mi tampoc és tan rellevant.
També deus tenir pacients amb molta competència sexual i poca autoestima.
Sí, totalment. Hi ha vegades que el sexe també s'utilitza com una fuga evitativa per compensar. Sí.
Sí. Vols afegir alguna cosa al que ha comentat la Mar Muro abans?
Sí, el que anava afegit és... mira, però ara parlant, pensant, el tema d'aquest reconeixement de petits, estic totalment d'acord, perquè moltes vegades ens oblidem que els adults són qui tenen una referència pels nanos, i a vegades doncs creixem en entorns on els pares tampoc han après a ser els seus propis adults i a curar el seu nen interior. Llavors això genera un extra de treball pels propis nens, perquè evidentment doncs, han de fer una revisió extra de tots aquells pensaments, etc. I després hi ha una altra part molt important, que és la validació que ens donen els adults, o que donem als adults a nivell emocional amb els nens, perquè moltes vegades quan hi ha la tristesa pel mig, els pares o no saben reconduir o tenen una dificultat de gestionar aquesta emoció, o bé la ràbia o bé la vergonya. Llavors és molt important també que com a adults aprenguem que els nanos no saben què és això de les emocions, i que validar les emocions determinarà fins quin punt moltes vegades se senten adequats i vàlids i acceptats tal com són o no. Llavors és important també tenir-ho en compte. I per altra banda, una de les preguntes que abans em feies aquesta pregunta, Gaspar, quin és el barem, no? A nosaltres ens ajuda a saber com anem d'autoestima. També és preguntar-nos, quan fem les coses, per exemple, penjar una foto a Instagram, ara que parlàvem de les xarxes socials, ser honestos amb nosaltres mateixos i preguntar-nos per a què ho fem. O sigui, quin és el benefici que realment, si no m'enganyo i sóc 100% honest o honesta, vull aconseguir. És aconseguir l'acceptació, la validació, els likes, que m'estimin. Al final, aquesta finalitat és basada en algú extern.
Però si treus totes aquestes coses, Paula, validació, acceptació, likes i que m'estimin, ja queda, no sé què queda.
Bueno, és amb quina finalitat jo ho penjo. Ho penjo perquè vull, però estic en pau amb el resultat que obtindré. Aquí està. Evidentment, a tots ens agrada, que ens validin, etc. Però que hauria de ser com un a més, i no el determinant de jo com em sento i com estic amb mi.
Per exemple, un altre exemple, el de la roba. O sigui, com m'estic vestint avui? Sí. Per què ho faig, no?
Exacte.
Aquí també podríem aplicar aquestes preguntes, no?
Exacte, per a què ho faig? Busco el, ai, que guapo, que guapa, oi, o estic, m'encanta com vaig vestit i m'he posat això perquè realment vull, em sento còmoda, i és una manera d'expressar la meva essència. És estupendo.
I també he portat un altre escenari, no? Amb un grup, sigui el que sigui, no? Ara que s'apropen les festes de Nadal, sí. També, no? És a dir, estic dient el que dic i faig el que faig per buscar l'acceptació i l'aprovació del grup?
O m'atreveixo un canvi a dir no i em sento segura de que aquest no és dit d'una forma amorosa, respectant la meva essència, el que vull, els meus gustos, i que el no ha d'implicar ni un conflicte, ni un perdre l'amistat, ni que se'n valori d'una altra forma. Són exemples molt concrets, sí, d'amor propi o autoestima. Sí.
Sí, i aquí entrem en el terreny difícil de joc, però on ens ho juguem, no? De totes, que és anar, facis el que facis, no? Allò de les xarxes o no xarxes, o com ens vestim, puguem anar des de la consciència, si ens podem anar mirant, no? Poquet a poquet, quin espai de llibertat personal jo vaig conquerint i puguem funcionar des d'aquesta llibertat, des del que jo soc. Sí? Per tenir una bona autoestima és molt important que la persona pugui descobrir què és, qui és ell i què va amb mi i què no va amb mi. No? Llavors, no hi ha autoestima si la persona no té la capacitat de poder-se a poc a poc donar aquest espai de llibertat on jo puc desenvolupar el que realment soc, no només el que esperen els altres. No? Sí, a mi és un exemple, no? Com el que tu posaves. Vestir-me d'una determinada manera, a mi, per la meva manera de ser, m'aporta coses, pues, perfecte. No? He d'anar calibrant una mica, a poc, perquè torno a que som mamífers. Llavors, hem de jugar amb la, també, normalitat de que hi ha un moviment amb nosaltres que està una mica pendent, no?, també d'aquest reconeixement. Aquesta, amb l'equació de lo que se'ns mou, ho hem d'integrar. No només com algo que ens pot portar algo no sa, sinó com algo que jo he de cuidar perquè com a ser humà, per mi serà important els inputs que tingui.
Val, o sigui, una persona que digui jo no busco en absolut el reconeixement estaria negant una part d'ella.
Sí, perquè és una part humana. Una altra cosa és, no, un tema de nivell, de nivells d'intensitat d'aquesta necessitat. No? Per exemple, amb posar o anar escollint persones, relacions a la teva vida que et vegin bé, quan dic vegin, no?
Seria que et vegin amb bons ulls? No, que et vegin, no? Realment com ets.
Que et reconeguin, no? Que t'estimin tal com ets, sí? Que tu puguis anar fent espai a aquest tipus de relacions, també és un indicador de bona salut emocional i una bona autoestima. Jo escullo gent que puc connectar i que em pots reconèixer amb allò que sóc. No necessito ser res diferent perquè l'altre pugui estar amb mi.
No he d'interpretar un paper.
Ah, sí. A un personatge, no?, que tots tenim, però que quan més lliure em faig d'això i més em permeto, no?, expressar des del que sóc, més m'estic estimant. Per això és molt, molt important, i això seria, no?, quan has fet la pregunta, quan sabem, no?, o quan una persona pot, una de les preguntes, fer-se si jo tinc una bona autoestima o me l'he de continuar treballant, que jo insisteixo, és una feina de per vida per tots, això de l'amor. Igual que és una feina de per vida quan estàs en parella, aprendre a estimar l'altre, no? O els fills. Això és un aprenentatge que va portant rectes i que no acaba. Però un dels indicadors és veure si a poc sóc més capaç de dir no quan algú no va amb mi. O la capacitat de posar límits, que té molt a veure amb aquest poder dir no. Quan algú li costa molt posar un límit, aquí està tocant algú l'autoestima, sí? Una de les coses que pot ajudar això és, com deia la Paula, no?, anar desenvolupant, per exemple, nosaltres quan treballem, acompanyem en temes d'autoestima, la capacitat de l'assertivitat de poder dir no a l'altre, però tenir eines per fer-ho, perquè hi ha gent maquíssima que ve a consulta, no?, i que van treballant aquest reconeixement de si mateix, es van descobrint, aquesta soc jo, aquest soc jo, i quan topa amb la relació de l'altre és quan això, no?, és difícil, perquè potser l'altre espera coses de mi o jo tinc por que sigui així, i aquí és si la persona aprèn a poder dir aquests nos, aquests límits, expressar les seves necessitats amb assertivitat, té unes eines que l'ajuden molt a sentir-se segura. Mira, ho puc dir d'aquesta manera sense ferir a l'altre, i això capacita molt, molt per poder desenvolupar aquesta capacitat de posar el límit a l'altre, que no va tant de dir-te que no, que sí, però quan jo estic dient que no a algo que no va amb mi, bàsicament el que estic dient és un sí a mi mateixa o a mi mateix.
Són tot de pautes per anar veient com estem d'autoestima o amor propi, les que ens explica la Mar Muro. N'hi afegiries més, Paula?
Mira, sí, el fet de quan estic obert i em sento en pau amb rebre amor. Moltes vegades rebre amor pot ser rebre amor sentimental, rebre una felicitació, que em diguin coses boniques, que facin algo bonic, i això també va orientat a, no sé si pot ser més, però les dones amb això tenim un tema treball, que ens hem cregut moltes vegades que hem de fer coses per rebre amor, per ser estimades, no? Llavors, aquí la invitació també és a poder posar-nos amb nosaltres mateixos o mateixes des del la meva naturalesa és digna de mereixer amor, perquè som això. Llavors, no he de fer res per obtenir-lo, sinó ja per la meva naturalesa. Aleshores, la invitació és a cada vegada que rebo alguna cosa bonica, alguna felicitació, respirar això i observar aviam si entra, aviam si xoca amb algun tipus de creences. Llavors això voldrà dir que, ui, no m'ho acabo de creure, aquí vindrà la revisió de cada un. I això, o sigui, sobretot obrir-nos a rebre aquest gràcies, aquestes coses boniques, aquest amor, seria una altra forma d'estimar-nos. Llavors, sobretot el que també dic és potenciar la capacitat de decisió. Per mi és una de les formes on nosaltres ens encoratgem i ens connectem amb l'estar bé com soc, estar bé el que m'agrada, estar bé el que no m'agrada, i decidir si no, més enllà de dir no a un altre, és dir no al que no m'agrada, dir sí al que sí m'agrada, i anar descobrint una miqueta més a mi què em guia, no? I aquí entrem amb els valors. Els valors són superimportants i ens connecten també amb amor propi, amb què és important per mi a la vida, què valoro, què... i això posar-ho en prioritats. O sigui... I després hi ha un altre tema, que és quan em dedico a mi mateix o a mi mateixa? Quins espais em dono de cultivar-me? Per això m'agrada parlar de l'amor propi com un cultiu o com un nutrir, no? Que és algo com d'anar regant i anar sembrant i anar treballant, però no des de l'esforç o laboriós, sinó des de l'amor. Quins espais em dono a mi? Dono molt als altres, però a mi mateix m'escolto, em dedico espais a no fer res, simplement a respirar, a observar, em dedico espais a, doncs, simplement a sentir alegria en mi mateix, en mi mateixa, a regalar-me alguna cosa. Introduir aquesta mena d'hàbits pot marcar també molt la diferència en qui sóc en mi mateix.
Perquè m'imagino que també a la consulta, Paula, una persona que no es dediqui gens d'espai ni de temps a ella mateixa et fa sonar, fa disparar alguna petita alarma.
Tal, és aviam què passa si et quedes amb tu. Què passa? És una mena d'evasiva, segurament, a connectar amb emocions o amb pensaments o amb dolors que aquesta persona porta dins. Llavors la invitació és a poder-ho fer.
Sobre aquest fer coses a fi de rebre amor, recomano a l'Ofici de Viure que vam dedicar a la síndrome de Wendy. Fa poc el podeu trobar a catradio.cat, al nostre web, en què parlem també d'aquest perfil, diguem-ho així. Mar, endavant.
Sí,
no sobre la síndrome de Wendy,
no,
sinó...
No, doncs sí. Anava per aquí absolutament, no? Perquè anava per aquí...
Sí, sí.
I més de dones, Wendy, no Peter Pan.
Sí, sí, total.
Perquè això que deia la Paula, no? Jo penso que hi ha un quan no ens estimem prou bé, una vivència molt clara de no ser mereixedora. Per això, una de les activitats que fem en grup, també d'adultes, de dones, és una ronda de poder dir-nos coses maques.
Sí, o sigui, entre les dones, cada dona comença a rebre elogis, com si digués.
Sí, val. I no saps la incomoditat que s'activa amb cada una de les dones, no? Després ho comença el cos com algo molt... com quasi algo dolent que està passant, així tal qual us ho dic.
Total, total.
No, per favor, vull dir, una, no? Més amb grups de dones que d'homes, molt més. Llavors, jo no sé si és perquè hi ha aquest moviment amb nosaltres de dones, no? Més cap enfora de la cura de l'altre, no? A part, no? Sumem tot el context social i el patriarcat, no?, que ens ha col·locat des de fa molts anys, però no generacions, la dona, no?, al servei dels altres, i cuidar-se era mal vist, tal qual, no? Era bona la dona que sacrificava i donava la vida pels fills i per la família, no? Estem conquerint un nou espai efectiu amb nosaltres mateixes i els grups de dones funcionen molt bé, ens ajudem totes, no, a mirar-nos millor a nosaltres mateixes, perquè és difícil.
I tu, Paula, treballes l'amor propi també des del cos.
Sí, de fet, ara ho anava a afegir. M'he aventurat en un treball grupal i, de fet, és que de moment serà només per dones, més endavant potser ho amplio, i sento que és una oportunitat de baixar de la ment al cos i en el cos és on realment podem entrar a experimentar la vivència de què vol dir realment posicionar-nos amb nosaltres mateixes des de l'amor propi, no? Perquè fins ara és molt teòric, a mi m'agrada molt anar a la pràctica. Llavors, són tot d'exercicis vivencials on primer fem una meditació per precisament baixar l'energia mental al cos i llavors anar obrint-nos en tots aquests espais de descobriment de nosaltres mateixes. I també un altre aspecte que en relació a dir coses boniques, jo aquest exercici també l'utilitzo, i un altre em sembla molt potent, que és poder estar-nos mirant als ulls amb una altra dona i veure que allò que poso en ella és meu, no? Com una espècie d'ocupar-me de que tot allò que projecto del món és algú que surt de mi, i després poder estar tocant-me, o sigui, perquè el cos també té molta vergonya i té moltes resistències, i quan jo puc estar amb una altra persona davant, amb una altra dona, i puc sustentar què és estar amb el tacte, aquí és com que el cos comença a entendre i després la ment la segueix. Per mi aquesta és una de les claus de treballar, no dic el tacte, sinó el que puguem baixar al cos i aprendre com fer-ho d'una forma potent i bé, perquè després sigui la ment la que entengui què vol dir amor propi, no abans. Perquè si no, al final no deixa de ser un concepte après, i jo en mi mateixa ho he evidenciat, i en consulta també ho veig, que moltes persones arriben a dir, bueno, ja he llegit 50.000 llibres, he anat a molt tipus de teràpia, però no acabo d'ensortir-me'n amb això d'estimar-me. I jo mateixa he creat això perquè dic, jo és el que hagués necessitat. De dir, ostres, realment com podem, a través de la vivència, saber què és l'amor propi, però saber-ho de veritat, perquè ho sentim.
Sense acceptació del cos no hi pot haver amor propi?
Però no una acceptació del cos des del que veig en mi, del meu cos, sinó acceptació del cos en el sentit de poder confiar en que el tacte d'una altra persona no és algo perillós, sinó que puc rebre aquest mereixement d'amor. Sí, no en terme d'imatge corporal, que seria un altre aspecte.
Però també, no? És a dir, hi hauria de ser una acceptació del propi cos.
Totalment. Però a vegades, moltes vegades, el tema del cos, el problema no és aquest el problema, sinó un tema més de base de com em valoro, què penso, què sento sobre mi, algú molt més profund. El cos és com un afegit, com una conseqüència.
Estem en la recta final d'aquesta conversa sobre l'amor propi i l'autoestima. La Mar Moró estava prenent notes. Endavant.
Sí, no, em quedava, no?, amb la importància, de, com deia la Paula, de tenir experiències reals, i tot el que passa amb el cos és molt terra i molt real, no?
Sí.
I també ajudar a prendre consciència de les meravelles que té tenim tots, no?, les persones, i a vegades tenim una tendència tots a que quan algú, no?, m'agrada, em fa vibrar, poso l'atribució d'aquell valor a aquella cosa, no? Jo senyalaria i convidaria, no?, a que la gent penseu quines coses us fan vibrar, què estimes tu fer, sí? Perquè a través d'aquestes coses, que poden semblar externes, hi ha un regal que és de poder copsar i apropar-te a cordes teves interiors que tens tu, que són regals de la vida, no? L'altre dia estava a consulta i una noia que estava molt baixeta, no, de to i d'amor propi aquell dia, es va quedar mirant tenim una xamanella maca, i és una persona que té una sensibilitat molt gran, no? I em deia, mira, avui mirar això em dona pau, no? I jo li deia, aquí segueix el fil, perquè aquest fil que tu estàs agraint a fora té una connexió absolutament amb la teva capacitat interior de vibrar amb la bellesa de les coses, no? Llavors, com podem anar descobrint totes les meravelles que estan dintre, que sembla que queden fora, però ens donen moltes pistes de nosaltres. També jo volia dir, deies, Paula, i és cert, no?, que hi ha gent que va a molt, bueno, va buscant aquesta autoestima. Jo per això abans subratllava, no?, ojo amb donar-li una qualitat de producte final que trobaré i que ja després de 4 tallers ja anirà amb mi. Sí? Llavors, sí que és cert que venen persones que he fet coses i no acabo d'estimar-me. Llavors, penso que hi ha una feina bàsica, tornem a lo del nen interior i la nena interior, i hi ha un concepte budista savi, absolutament necessari quan estem treballant amb l'amor propi, que és l'autocompassió. Quan treballem aquestes parts de nosaltres mateixos que ens costen, que no ens agraden, que forma part, deia, no? Primer hem d'anar descobrint les nostres meravelles i de la mà anar acceptant i mirant amb autocompassió les nostres limitacions i aquestes altres parts. El treball de l'autoestima englobaria aquests dos treballs personals. L'autocompassió ens dona pistes i tècniques molt maques per poder acceptar aquesta altra part nostra que també, i és bueno, molt, molt important a l'hora d'aprendre a estimar-nos bé, complets, amb les dues parts que tenim.
Jo el que vull afegir del que dius, Marc, em sembla interessant i també com un reduir el mite de com si alguna vegada ens arribéssim a estimar, no? Per mi hi ha un tema que és saber-nos acompanyar, i això vol dir que sento emocions, em sé acompanyar, no? O sigui, passen coses a la meva vida, sé tornar al meu centre. Per mi aquí està la clau, no en mantenir-me, sinó en saber que si alguna vegada surto, jo tinc els recursos de saber com tornar. I això ho podem aprendre. I sí, per mi aquí sí pot ser com un tema de dir, això ho he aconseguit. No vol dir que em desestabilitzi, perquè deixo de posar la intenció i que l'objectiu sigui no sortir d'on sóc. No, no, és com estic disposada a sortir perquè sé que passi el que passi, tindré recursos per sortir-me'n, i un recurs també pot ser demanar ajuda. Ojo, que això també és molt, molt amorós, de veure on estan les meves limitacions. A vegades pot ser anar amb els meus amics i xerrar amb ells, a vegades anar a un professional, o a vegades tenir-me a mi. Però sigui com sigui, sabré com tornar a mi.
Hem parlat de franges d'edat, de joves, d'adolescents. Hi ha persones també d'edat avançada amb problemes d'autoestima i amor propi, Paula?
Sí, sí, i sobretot que persones que que han passat moltíssima part de la vida o no sent conscients d'allò, o bé evitant a tota costa topar-se amb si mateix. Llavors arriba un moment que dius, s'ha acabat, no? Ara és moment de mirar-me. Per sort, s'hi arriba, que hi ha persones que doncs, potser pel seu camí no li toca experimentar això, però moltes altres sí. Llavors, és igual l'edat, no? Al final, és, per mi, el bonic és la força que hi ha de reconèixer-se a un mateix, el dir, ostres, és que necessito ajuda i vull treballar-me, no? I vull cultivar això. Per mi aquí està la clau, perquè una vegada prenem la decisió, però és una decisió honesta, el camí, vull dir, estem conquerits ja molt més.
I es pot, i penso que hem de dir que es pot, no? Perquè hi ha persones que venen, clar, que hi ha adults, i tant, amb consulta, que venen amb temes d'autoestima, no? I a vegades, explícitament, vinc perquè a vegades no? I veiem que hi ha un problema de base amb aquest tema. Però un adult està preparat, a vegades amb ajuda, sí, a vegades es necessita, per treballar aquest amor propi, aquest autoconcepte, i poder anar, no?, veient totes les creences sobre un mateix que he anat configurant, que m'estan limitant, que no m'ajuden, que aquest jutge intern que tots tenim, els adults molt més, jo diria, sí, que ens va dient, quan fem alguna cosa, que no som vàlids, que no som suficients, no?, que ens equivocarem, i es pot fer un treball absolutament possible, no? Jo penso que hem de dir que d'adults es pot, sempre estem a temps de treballar aquest amor propi.
Perquè en la línia del que comentaves, Mar, abans, no?, que ja hem repetit, que l'autoestima no és un producte acabat que algun dia aconseguim i ja està, sí, deus haver trobat també amb persones que han gaudit, diguem-ho així, d'una bona autoestima durant tota la vida, però que després, per exemple, no sé, se senten soles, a la tercera edat, potser són vídues o vidus, o potser els fills han marxat, o potser s'han barallat amb els fills, per exemple, no? I noteu que l'autoestima cau en picat.
I tant, no? Això que dèiem, que depèn dels moments de la vida, no? Pues ens afecta a nivell emocional, no? I això, sempre que hi ha emocions difícils, s'activen aquestes creences sobre un mateix, no? I cal treballar-les. cada vegada que es presenti alguna situació difícil a nivell emocional, hem de saber que se'ns mourà aquest amor propi, no? Això és com la parella, que quan hi ha una crisi o un tema difícil, les coses es mouen. I aquí és on hem de tornar a revisar, aprendre a estimar-nos bé, no? S'ha assenyalat les persones grans en un moment de canvi d'etapa vital, per exemple, a la tercera edat, no? Pues, exacte, situacions com la soledat, com que els fills marxen, tornen a obrir interrogants sobre un mateix, no? I aquí hi ha també una feina. Per això deia que és una feina de per vida, perquè cada etapa porta uns reptes emocionals que suposaran feina per tots.
Recordo que en aquest mateix programa fa uns mesos el neurocientífic argentí i polític Facundo Manes deia: en aquests moments el que hi ha és una pandèmia de soledat. No sé fins a quin punt ara ja hem d'acabar, ens queden dos minutets, no? Però no sé si hi ha algun lligam també de vegades entre soledat i manca d'autoestima.
I tant que la hi ha. I en aquest sentit, al final, la soledat és com la manifestació d'allò que hi ha dins, que no he mirat encara i que és l'oportunitat de poder-ho fer per poder estimar, o si més si no puc estimar, almenys acceptar, o acceptar que no accepto, tot allò que no he vist de mi. I també a mi m'agradaria donar ara una mica un to, com que aquest camí, que a vegades els psicòlegs paguem, no?, de, ostres, un treball, no sé què, bueno, es pot fer d'una forma amorosa i tampoc ha de ser algo com que superdolorós. Evidentment hi haurà emocions desagradables. Ara, que el camí de cultivar l'amor propi també és algo preciós i no ens hem d'oblidar, o sigui, almenys el taller o trobada que vaig fer, o sigui, des del minut 1 allò va ser superpotent. Ara, acceptació s'emporten, amor propi, el fet de sentir-se en seguretat, de dir, és que puc ser jo aquí mateix i que ningú em jutjarà. Vull dir que això té molt de valor i no hem d'oblidar que és possible un treball des de lo bonic, també, que no tot és dolor.
Sí, no? I recollint aquest com apreta la soledat a la nostra societat, no? I com això pot tocar a l'amor propi. És cert, com diu la Paula, que fer un treball personal ajudarà molt i que l'autoestima passa per poder saber estar amb un mateix a soles bé, sí? Però també és cert el que tu deies, que, i jo comentava abans, que som mamífers, hi ha una necessitat humana amb nosaltres de compartir, d'estar en relació, de ser estimats i d'estimar. Llavors la soledat, la que vivim, no?, aquesta pandèmia que deies, no?, ens afectarà, i si no ens afecta és que també no, algo està passant. I com fer perquè també a les ciutats i amb el ritme que diria que portem podem donar-nos, no?, aquestes relacions, puguem quan canvien etapes, no?, buscar altres opcions, perquè és una dimensió necessària i molt humana, no? Llavors la soledat, gran conquesta poder estar sol, però no és, jo diria, en segons quines etapes, una senyal de poca salut quan la soledat ens està apretant i ens fa mal.
Són la Paula Folch i la Mar Muro, directora del Centre de Psicologia Eines, Paula Folch, psicòloga, directora de Paula Folch, no?
Mira, m'ho havia dit, vale.
Moltes gràcies, senyores. Fins una altra.
Gràcies a tu.
Gràcies.
L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
En un programa anterior vam parlar de l'etimologia de la paraula radical. Sergi Torres, ben retrobat.
Gràcies, Gaspar.
Ets un gran aficionat a descobrir l'etimologia de les paraules.
Sí, una vegada em va cridar l'atenció en una conferència que havia de donar sobre educació, i jo no era expert i compartia taula amb doctors experts en educació o pedagogia. Aleshores em vaig voler interessar per l'etimologia de la paraula educar i em va sorprendre moltíssim. L'altre dia compartíem la paraula radical i dèiem que no tenia res a veure amb extremista o extremisme, és més aviat relatiu a l'arrel. Per tant, qualsevol cosa radical és profund perquè va a l'arrel de la qüestió.
Per tant, a tu, si alguna vegada et titllen de radical, estàs content?
Estaria molt feliç. Perquè vol dir que el que estem compartint és profund. El que passa que sí que és cert que socialment, avui dia culturalment, i això és molt curiós, radical vol dir una altra cosa. Té una connotació negativa o desagradable. Però al descobrir aquesta profunditat de les paraules, doncs vaig començar a jugar amb altres. Per exemple, educar, que és la que exposàvem al principi. Educar significa acompanyar. Clar, quan et dones compte que educar significa acompanyar, entens moltes coses. Entens que quan eduques a algú, l'estàs acompanyant. I aquí hi ha moltes reflexions que comencen a sorgir. Per exemple, si jo estic educant, d'alguna manera l'estic acompanyant cap al meu coneixement o la meva perspectiva de les coses. Llavors he d'estar atent si vull educar, deixa'm dir, vaig a utilitzar aquesta paraula que no m'agrada, però vaig a dir correctament, he d'estar atent a qui acompanyo per poder-lo acompanyar al seu propi camí. Per tant, educar implica empatia o escolta, només observant l'etimologia d'aquesta paraula.
Per tant, no hi ha una situació de superioritat, no?
Exacte. Aleshores comences a comprendre, comences a veure coses, per exemple, això que acabes d'expressar. Si jo vaig educar algú pensant que jo sé el que vaig educar o a dir o ensenyar, aleshores estic perdent la naturalesa real de l'acompanyament. Perquè per acompanyar, insisteixo, he de conèixer qui acompanyo, he d'estar atent. Començo a veure la bellesa d'educar, també, no? I com és recíproca, sí o sí.
Portes alguna altra paraula?
Sí, tenim alguna molt, molt interessant. Disfrutar, per exemple. Disfrutar, que intentem disfrutar d'una situació, intentem disfrutar d'una persona, com amb la intenció d'obtenir aquell gaudir d'aquella situació. Però disfrutar, que ve de disfructus, significa donar fruit. Per tant, ja tenim com una volta de significat, de cop i volta, no? Perquè és com, ostres, si gaudís d'una fruit, cada cop que jo estic fent alguna cosa on estic donant-me a mi mateix, estic gaudint, per tant, és disfrutar, estic donant-me, entregant-me la vida. Si això ho poso en joc en les relacions, per exemple, em donaré compte de que moltes vegades no gaudeixo les relacions perquè en lloc de donar-me estic esperant que em donin a mi. I aquí, si estiréssim al fil, cadascú ho faci a casa seva, descobriríem una nova forma de relacionar-nos. Per exemple, si entenem l'etimologia de disfrutar.
Sí, compartint, no?, aquest goig profund que som.
Exacte. Mm. N'hi ha dues més. Una és heretja. Heretja. Si busquem l'etimologia d'heretja, significa lliure d'escollir. Per tant, quan a l'antiguitat se'ns titllava de heretja, heretja, no?, com algo que el que estaves dient no podies dir perquè anava en contra, perquè el que estaves sent era lliure d'escollir. Estaves sent lliure de pensar.
Sergi, ets un radical i un heretge.
Imagina't. Això recordo una vegada a l'escola que em van dir un capellà que m'ensenyava, no sé si era antropologia o religió, no recordo, que em va cridar davant la classe, heretge, heretge. Sí, va ser molt, molt interessant. Ara entenc que m'estava dient coses positives.
I l'última, Sergi?
L'última és una que m'agrada molt, que és estúpid. Si mirem l'etimologia d'estúpid, estúpid és relatiu a quedar-se quiet o aturat. Per tant, cada cop que entro en un estat d'estupidesa, el que està passant és que estic entrant en comunicació amb la meva ignorància i m'estic donant l'espai per aturar-me i poder conèixer allò que està passant. Per tant, l'estupidesa és positiva. A partir d'aquí, quan algú ens digui estúpid, sabrem que estem aturats, que estem en un procés de coneixement i podem respondre moltes gràcies.
Ens ha deixat totalment descol·locats en Sergi Torres. Moltes gràcies,
gràcies
Sergi. Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada.